Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb el repàs en titulars. Dolors Lieuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Iniciativa per Catalunya Verds de Calella rebutja resposta a la seva petició d'informació davant del Consell d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística.
El regidor ecosocialista Sebastián Tejada va demanar per escrit davant el Consell d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística els supòsits i els mecanismes que han de seguir els ajuntaments amb l'empadronament, tot arrel del cas de Mohamed Alfaller, que no ha aconseguit l'empadronament a Calella perquè viu en un pis ocupat. Segons l'Ajuntament, no compleix els requisits per ser-ho i, per tant, accedir als serveis bàsics municipals. Avui ens acompanyarà el regidor Sebastián Tejada per conèixer què faran els ecosocialistes un cop han rebut resposta.
I l'Ajuntament delimita les zones del Parc del Mau on els gossos poden anar deslligats.
Doncs sí, s'han penjat cartells informatius als accessos del parc on se senyalitzen els sectors en què els propietaris d'animals de companyia poden deslligar-los i deixar-los anar lliurement sense causar molèsties als altres usuaris.
L'agrupament Escolta Montnegre torna amb bones sensacions de la jamborinada.
I n'aplaudeix l'èxit. Més de 13.000 escoltes i minyons de diferents agrupacions dels Països Catalans han assistit a la macrotrobada més gran de caos que s'ha fet mai. Ha estat la jamborinada i s'ha celebrat aquest passat cap de setmana a Tàrrega, amb el lema La força per moure el món.
El restaurant El Rebost del Bisbe de l'Institut Bisbe Sevilla s'afegeix a partir d'avui a les jornades gastronòmiques de la Maduixa. Serà al llarg de tot el mes de maig.
El fruit del mer serà el protagonista de les postres dels menús que se serveixen als alumnes d'hostaleria i indústries alimentàries. Ho fan els dimecres i el dijous al Rebost del Bisbe. El tret de sortida, però, serà demà amb un menú especial farcit de maduixes en tots els plats. En parlarem amb Teresa Gil. Ella és la cap del Departament de Cuina de l'Institut Bisbe Sevilla.
I ja estan a la venda les entrades pel Festival Solidari La Crida.
Calella pels Refugiats ha posat a la venda les entrades que de manera anticipada es poden comprar a 6 euros. El mateix dia del festival costaran 10 euros. Les entrades es posen a la venda a diferents punts de la geografia catalana, com per exemple aquí a Calella, però també a poblacions properes i sobretot a Girona i Barcelona.
El cas d'en Mohamed Alfaller, un ciutadà marroquí que viu en un habitatge ocupat a Calella i que no pot aconseguir de moment l'empadronament, va provocar que el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Sebastián Tejada, sol·licités informació davant del Consell d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística.
L'Ajuntament nega l'empadronament a aquest ciutadà perquè no compleix amb els requisits que fixa l'Ajuntament, com ara el de ser propietari de l'habitatge o bé tenir un contracte de lloguer, l'autorització també del propietari. Des de les organitzacions socials, com ara els PA, denuncien que els consistoris tenen l'obligació d'empadronar totes les persones que viuen a la població, ja sigui en un habitatge ocupat, com si ho fan també al carrer. Mohamed Alfaller, assessorat per la plataforma d'afectats per la hipoteca Stop Desahucios, s'ha anat concentrant de manera regular a les portes de l'Ajuntament exigint el seu empadronament. Denunciava davant els micròfons de Ràdio Calella Televisió que amb 51 anys i després de viure a Catalunya des d'en fa 28, ara es troba sense poder empadronar-se i tenir accés als serveis bàsics com la sanitat.
Doncs ara el regidor Sebastián Tejada ja ha rebut la resposta del Consell d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística. Senyor Tejada, benvingut a l'Info Migdia.
Sí, gràcies, Emili, que tingui un bon dia.
Li satisfà la resposta que ha rebut de l'Institut Nacional d'Estadística, del Consell d'Empadronament, concretament?
Sí, la resposta que hem obtingut és exactament la que esperaven. Ja es podia deduir amb tota claretat de l'aclariment via Real Decret que el mateix Institut Nacional d'Estadística havia publicat anys enrere, però a nosaltres ens satisfà que ens ho ha posat per escrit la presidenta de la secció provincial del Consejo de Empadronamiento, ens ho ha posat per escrit i han subratllat en negreta el dret que té no només aquesta persona que ho han anomenat abans, sinó qualsevol persona que estigui en aquestes circumstàncies o en circumstàncies una mica especials, com per exemple no tenir sostre, de ser empadronat. Recordem que l'empadronament dona accés a drets que són molt importants, la targeta sanitària, els drets escolars, el dret de votar directament, és a dir, són una quantitat de drets importants que s'han de respectar i que l'empadronament garanteix.
en aquesta resposta que han obtingut des del Consell d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística. Es diu que el padró és un registre administratiu, estic traduint del castellà, que pretén reflexar el domicili on resideixen les persones que viuen a Espanya. El seu objectiu és, per tant, deixar constància d'un fet per la qual cosa, en principi, no ha de resultar distorsionat ni pels drets que pot o no correspondre al veí en qüestió per residir en aquest domicili. En relació doncs, als títols que podríem provar, diu en el seu paràgraf últim que aquest títol pot ser una escriptura de propietat o un contracte de lloguer, també un contracte de subministrament de serveis, o fins i tot, diu, i recalca amb negreta, no existia en absolut aquest justificant, diguéssim, no? Que és el que en principi el demanaria l'Ajuntament de Calella per poder fer l'empadronament.
Efectivament, és a dir, una persona que no pugui presentar una escriptura de propietat o un contracte d'arrendament o un contracte o un rebut de subministraments d'aigua o d'electricitat també pot ser empadronada. És a dir, el cas d'aquestes persones que, per la seva desgràcia, viuen ocupant un habitatge que no és seu o que viuen directament en el carrer. En aquest cas, l'Ajuntament, per complir amb la seva obligació en relació als decrets d'empadronament, senzillament ha d'enviar la policia o ha d'enviar persones dels serveis socials a trobar-se amb aquest veí i assegurar-se de que viu de veritat on ell diu. I llavors, a partir d'aquest moment, si ho ha constatat, ho ha d'escriure en el padró. Això és el que diu la secció provisional del Consell d'Empadronament i així ha de ser, sense més restriccions.
Senyor Tejada, vostè té constància que en alguna ocasió, amb circumstàncies similars o no, l'Ajuntament hagi enviat algun tècnic de serveis municipals o de la policia local a fer comprovacions sobre residències?
No, no em consta, no em consta. De fet, jo he començat a preocupar-me a partir d'aquest cas que heu mencionat abans i home, sí que em consta algun cas en el qual persones realment vulnerables i amb pocs recursos davant de la negativa rebuda en demanar l'empadronament senzillament han desistit i s'han buscat la vida d'una altra manera. Nosaltres, en realitat, partíem del cas del senyor Mohamed, però no es preocupa només aquest cas. Nosaltres volem que l'Ajuntament, a partir d'ara, treballi amb els criteris d'estricta legalitat amb els quals s'ha de treballar. No volem que es perdi en interpretacions que no li correspon. És evident que una persona que viu en un lloc desocupat està generant un problema al propietari i particularment, però això ja això s'ha d'ocupar un altre departament de l'Ajuntament i potser unes altres administracions. Respecte a l'empadronament, que insisteixo que garanteix drets absolutament bàsics, l'Ajuntament no ha de fer res, no ha d'interpretar la llei de cap manera, ha d'actuar d'acord al que li marca la normativa.
Com utilitzarà, què en farà d'aquest escrit de resposta del Consell d'Empadronament?
Bé, nosaltres li farem arribar a l'Ajuntament, però abans que res, nosaltres demanarem als serveis jurídics de l'Ajuntament un dictamen que ens expliqui si l'Ajuntament està actuant correctament en aquest tema. Recordareu que en el ple del 3 d'abril nosaltres vam demanar que el ple en el seu conjunt demanés als serveis jurídics del propi Ajuntament un dictamen. El grup majoritari es va negar, l'equip de govern es va negar, i ara, a títol individual, els regidors que estiguin preocupats per aquest tema, farem una petició als serveis jurídics de l'Ajuntament perquè diguin, entenem el que han de dir, no crec que puguin dir, interpretar una cosa diferent de la que ens diu el Consell d'Empadronament. En tot cas, esperem que es manifestin i els pròxims dies ho presentarem.
La situació d'en Mohamed no ha variat, no ha canviat, encara no ha tingut accés a l'empadronament?
Em consta que no. El senyor Mohamed encara no està empadronat i bueno, jo crec que han de passar coses en els pròxims dies perquè aviat farà 3 mesos que ho va demanar. La pròpia norma diu que si hi ha silenci administratiu en aquests 3 mesos, el demandant ha de ser inscrit automàticament. I, d'altra banda, no se m'acudeix com, davant de la normativa existent i davant d'aquesta interpretació o aquesta clarificació que ens fa el Consejo de Empadronamiento, alguna persona de l'Ajuntament signarà una denegació d'empadronament. Però, bueno, tot pot passar. Potser es busca alguna solució per a aquesta persona, nosaltres ens alegraríem, però, de totes maneres, nosaltres no voldrem sortir d'aquesta situació sense que l'Ajuntament apliqui, no només en aquest cas, sinó en general, els criteris que marca la llei en el cas de l'empadronament de persones que no poden aportar ni escritura de propietat, ni contracte d'arrendament, ni contracte de subministrament.
Els procediments sobre l'empadronament aquí a Calella doncs, s'han posat d'actualitat arran del cas d'aquest ciutadà al que fèiem referència ara, però no sé si vostè doncs, ens podria dir quina és la quantitat de gent que podríem dir que té una residència efectiva a la ciutat però no està empadronada.
No tinc dades, realment no m'he preocupat.
Però serien xifres importants, en tot cas, podríem dir que és una situació doncs, que té un calat important. No sé, evidentment, Calella és una població de més de 18.000 persones, però vaja...
No, francament no podria donar dades, no les tinc en absolut, no m'he preocupat de buscar-les, a base que de tant en tant es donen casos. Uh-huh. Alguna persona m'ha preguntat què podria fer per si podria empadronar-se en casa d'una persona, d'un que li ha ofert i tal. Hi ha persones que ho pensen, ho dubten i davant de la dificultat potser es tiren enrere. Penseu que fins ara l'estratègia de l'Ajuntament era o potser buscar alguna solució no sé, via serveis socials o senzillament denegar-la, i les opcions que tenia un ciutadà al qual se li denegava l'empadronament era recórrer al contenciós administratiu. Jo no m'imagino quantes persones que estiguin en aquesta situació estan en condicions d'anar a un contenciós administratiu contra un ajuntament. Bé, segurament l'Ajuntament no té casuística enregistrada de denegacions, però en tot cas segurament davant dels mostradors d'empadronament de l'Ajuntament arriben casos que marxen sense ser empadronats i possiblement creant-se situacions de discriminació i d'injustícia.
I ja per últim m'agradaria preguntar-li també sobre les circumstàncies d'aquest ciutadà que és el que demana ara l'empadronament i en l'argumentació del govern municipal doncs, per mantenir-se ferm en els requisits doncs, que es fixen o que s'utilitzen actualment per concedir o no el registre en el padró, doncs hi ha el fet de que aquest ciutadà està ocupant un habitatge. No sé quina... I també es feia referència a col·lació d'això al tema de les màfies, no? Que doncs, utilitzen l'ocupació per treure'n beneficis. No sé quina és la posició que té el seu partit, Iniciativa per Catalunya Verds, en respecte a això.
Bé, bueno, en primer lloc, respecte a l'amenaça de les màfies i situacions similars que l'equip de govern ha exposat, nosaltres senzillament hem de dir que la lluita contra les màfies no és un tema que afecti a l'oficina d'empadronament de l'Ajuntament de Calella. L'Ajuntament de Calella ha de fer la seva feina en el tema de l'empadronament sense pensar en res més. En aquest cas ho té molt clar i ho ha de practicar. Jo imagino que la policia local sí que haurà d'estar al cas, si els serveis socials detecten casos d'actuacions de màfies ho ha de denunciar, i hi ha altres administracions que han de lluitar contra això. L'Ajuntament està observant per lluitar contra aquestes situacions, però no és el problema de l'oficina d'empadronament, que ha d'actuar d'una manera molt precisa. Respecte a l'ocupació, per nosaltres és una situació molt lamentable, que volem que es resolgui d'una manera ràpida. Jo crec que també l'Ajuntament té opcions, recordarem que existeix la Fundació d'Habitatge Solidari per casos com aquest, que és una persona que ens costa que no té ingressos o gairebé no té ingressos i està en una situació personal lamentable. Però, bueno, no volem entrar més allà perquè realment tampoc coneguem massa el tema. O sigui, som partidaris de respectar els drets del propietari, tot i que també som partidaris de que els habitatges estiguin a disposició de la gent com marca la Constitució, l'Estatut i la normativa aplicable a Catalunya.
Sebastián Tejada, gràcies avui per haver atès la nostra trucada.
Molt bé, moltes gràcies, que tingueu un bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Aquests dies s'han penjat cartells informatius als accessos del Parc del Mau de Calella, on se senyalitzen els sectors en què els propietaris d'animals de companyia poden deslligar-los i deixar-los lliurement sense causar molèsties als altres usuaris. Aquests es localitzen principalment a la part superior del parc, per damunt de la zona esportiva de la Muntanyeta i fins a arribar al pati de l'Os.
En queden al marge, doncs, els accessos estrictament a l'àrea escolar i esportiva del parc, on els animals han d'anar normalment deslligats. La nota informativa que s'ha col·locat a diferents punts d'entrada a la zona verda s'explica que els gossos considerats perillosos no poden accedir a l'espai. També recorda als propietaris que han de mantenir l'espai net, per tant recollir els excrements i evitar les baralles amb altres animals, i que han de portar microxip i estar sensats.
Més qüestions. Més de 13.000 escoltes i minairons de diferents agrupacions dels països catalans han assistit a la macrotrobada més gran dels caus que s'ha fet mai. Ha estat la Jamborinada i s'ha celebrat aquest passat cap de setmana a Tàrrega amb el lema "La força per moure el món", d'acord amb la filosofia del moviment escolta, que consisteix en promoure valors entre els infants i els joves.
Una setantena de membres de l'agrupament Escolta Montnegre, entre escoltes i també guies, van desplaçar-se fins a la capital de l'Urgell per participar en aquesta trobada organitzada per Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya. Van acampar dissabte i també diumenge, i en funció de la unitat i de la seva edat, van compartir amb altres escoltes les activitats i tallers programats també de lleure. Els caps de la unitat de l'agrupament Escolta Montnegre n'han fet un balanç molt positiu per la possibilitat que han tingut els infants i joves a través de la jamborinada d'interactuar amb altres escoltes i conèixer realitats diferents. Escoltem, doncs, Mireia Noguer, també Laura de Loyo i Adrià Martínez.
Perquè ha servit, entre altres coses, perquè els nens s'adonessin que no estem sols en el moviment i que som molts els que gaudim de l'escoltisme, i era una bona oportunitat per conèixer altres nanos de la seva edat i poder fer activitats conjuntes.
Per exemple, els llops i daines, que són nens de 8-10 anys aproximadament, han al·lucinat al veure que els nens parlaven diferents accents, que ells ja començaven a dir, oh, és que per què parlen així? Home, doncs perquè hi ha gent de diferents parts de Catalunya que també va al cau. Llavors també han après coses diferents.
Poder veure diferents agrupaments, com s'organitzen, com treballen. Hem acabat de tancar l'eix d'animació, no? Tots en un acte central, tots junts, i com hem dit abans, milers i milers de persones érem tots juntes, tots a la una, i tots units per fer força i poder moure el món.
Jo crec que els nens s'ho han passat molt bé. Nosaltres com a caps també ho hem disfrutat molt.
I en Joan Alarcón i la Judit Bruguerola són dos de la setantena d'escoltes del cau de Calella que han acampat a Tàrrega i han assistit a la jamborinada. Ells mateixos explicaven algunes de les activitats que hi han fet.
Hem conegut a molta gent, i en molts caus, i a molta gent també. Hem fet activitats que han preparat els organitzadors.
Al matí vam fer com jocs amb els altres caus, i a la tarda els organitzadors van preparar com descobertes, no? I vam conèixer a una entitat que era un estil la nostra, però va estar molt xulo. Després vam fer un altre dels refugiats.
També ens vam fer un concert ahir a la nit pels pics.
Doncs la força per moure el món ha estat el lema de la macro trobada d'escoltes i guies que es va fer entre dissabte i diumenge, com dèiem, a Tàrrega, i que justament tenia per objectiu fer prendre consciència col·lectiva que amb la voluntat i la força de tots es pot deixar el món millor de com el tenim, pensant en les noves generacions i també en les del futur.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El restaurant El Rebost del Bisbe de l'Institut Bisbe Sivilla s'afegeix a les jornades gastronòmiques de la Maduixa al llarg de tot el mes de maig, amb la confecció dels menús en què la Maduixa és la principal protagonista.
Doncs sí, els alumnes dels cicles formatius d'hostaleria i indústries alimentàries elaboren diferents plats amb aquest fruit vermell, plats com el d'hamburguesa de barat amb salsa de maduixa, també presa ibèrica, migues, hummus i chutney amb maduixes. Les jornades s'allarguen fins al 5 de juny amb diferents activitats gastronòmiques a 13 poblacions, i entre elles Calella, Sant Pol o Sant Cebrià de Vallalta.
I avui a l'Info Migdia en parlem amb Teresa Gil, que és cap del Departament de Cuina de l'Institut Bisbe Sivilla i professora. Teresa, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ja ho teniu tot a punt per començar precisament avui, no? Aquesta setmana amb aquests menús.
Sí, exacte.
Parla'ns, explica'ns quins són els plats que prepareu amb la maduixa com a protagonista.
Sí, bueno, mira, volia aclarir una gosseta perquè el menú que fem és per reinaugurar la jornada de les maduixes, només es farà un dia, que serà aquest dimecres 3 de maig. Uh-huh. Però sí que després, durant tot el mes de maig, el que farem serà dimecres i dijous, fer postres amb la maduixa.
Uh-huh. Perfecte.
D'acord? Llavors, aquest 3 de maig comencem amb, bueno, fem uns platets petits per degustar, per això és un menú degustació, i bueno, comencem amb una escuma de parmesà, amb maduixa i alfàbrega. També treballarem la maduixa amb un ceviche de gambes. Prepararem una copa amb mousse de bacallà i crema d'alvocat i maduixa. I ja per acabar farem, com heu comentat, una hamburguesa de peix amb salsa de maduixa i una peça ibèrica.
Les maduixes, que normalment les associem com a un final d'àpat, no? Sí. En els postres, doncs també treure-li tot el seu potencial com acompanyament, no? Amb aquestes salses.
Sí, bueno, sí, intervenen això. La majoria, majoritàriament intervenen com a salsa o com a guarnició, ja sigui fresca o una mica saltada. Sí.
Des de l'Institut, des del rebost del bisbe de l'Institut, us afegiu a aquestes jornades gastronòmiques que el que posen en valor són els productes de la terra. No sé, sí. Vosaltres, els vostres alumnes, els cuiners, els alumnes que suposo que donen voltes, no?, a quins plats, amb quins plats poden sorprendre, també els traslladeu aquesta importància, sí, de treballar amb el producte de temporada, sí, i el de proximitat.
Sí, mira, precisament en el mes de maig, el grup de dimecres, que és el grup de direcció de cuina, doncs fan menús degustació, no? I aquests menús degustació els hi han demanat les seves propostes. De fet, aquesta proposta de treballar a la maduixa ha sigut d'això, dels mateixos alumnes que volien fer un menú on treballar només un producte. Llavors vam aprofitar, ja que començaven les jornades gastronòmiques, a treballar a la maduixa. I les altres setmanes són coses diferents. Volen fer cuina asiàtica, una altra setmana volen treballar el peix. Vull dir, moltes vegades això, escoltem els alumnes i els deixem que proposin i que vulguin una mica, doncs, innovar i crear algun plat.
Mm. D'on porteu les maduixes que fareu servir pels vostres menús?
Sí, les porta el nostre proveïdor habitual.
Mm-hmm.
Sí.
Maduixes d'aquí, no?
Sí, exacte.
Què en destacaries d'aquesta fruita, doncs, que ha fet que el nom de, sobretot, Calella i de l'Almaresme hagi traspassat fronteres?
Bueno, aquesta maduixa, a diferència de les que trobem potser a les grans superfícies, venen ja madures, amb el òptim, són dolces, no? Tenen una textura ferma, però a la vegada no són d'aquestes tan dures i verdes, vull dir, molt florals, molt aromàtiques, vull dir, hi ha una gran diferència. Sí.
Amb molta qualitat, no?
Exacte.
Uh-huh. En el gust. De fet, vosaltres, des del rebost del bisbe, us uniu sempre a les jornades gastronòmiques que es fan al llarg de tot l'any, no?
Sí.
Amb la cuina de proximitat i del temps.
Exacte, sí. Sí, sempre que hi ha jornades gastronòmiques intentem poder participar, encara que sigui, doncs, aportant un plat durant la setmana amb aquest producte, no? Amb espessos, com fa poc, o amb els bolets, o amb el calamar.
Ara la Teresa ens parlava del menú que tenen a partir d'aquesta setmana. També és important que la gent de Calella sàpiga que vosaltres obriu les portes del restaurant per tal de rebre els comensals com en qualsevol altre establiment de la ciutat, no? En aquest cas, amb l'afegit de que els alumnes estan aprenent però que serveixen un producte de qualitat.
Sí, sí. Nosaltres obrim de dilluns a dijous. Llavors, dilluns i dimarts, doncs, tenim un menú més senzillet, més econòmic, perquè tot just comencen els alumnes de primer, doncs, a introduir-se en aquest món de la cuina, i llavors les elaboracions són una mica més senzilles. Però ja de cara a dimecres i dijous la proposta ja és una mica de més nivell, no? Ja intentem treballar productes més bons, i més que productes, perquè a vegades una sardina ben treballada també és un producte molt bo, doncs moltes tècniques, no?
Fins a quin punt és important el fet de que els alumnes, doncs, puguin posar en pràctica tots els seus coneixements i fins i tot fer una simulació, diríem, no? No és un restaurant segons els paràmetres normals, aquest, sí, rebost del bisbe, però fins a quin punt és important que hi hagi aquest espai en què els alumnes es posen a prova?
Bueno, perquè encara que és a petita escala, és com viure la realitat de l'ofici que estan aprenent, no? Perquè si només es fa de forma teòrica o es fan pràctiques tancades que el professor explica i ells ho veuen, doncs clar, no estan totalment fent el que realment faran en una cuina, no? Que és des de bon matí agafar la matèria primera, elaborar-la, saber que tenen un temps per preparar tot el servei, que després en qualsevol moment han d'estar preparats perquè les notes van venint segons en funció de l'arribada dels clients, no? Uh-huh. I llavors tot això, clar, els prepara i moltes vegades doncs, és un tastet de lo que serà la realitat que viuran quan acabin el curs i s'incorporin al món laboral. Uh-huh. Llavors és molt important.
Uh-huh. I quins alumnes hi intervenen? El de direcció de cuina, els de cuina, els de reposteria?
Clar, intervenen, sempre es busca... Que, bueno, de fet, intervenen tots els grups. En funció va canviant si són alumnes de primer o alumnes de segon, però com en un restaurant necessitem la mà, bueno, l'ajuda dels cambrers, per tant intervenen els mòduls de servei en restauració, intervenen també els pastissers per fer les postres, per fer el pa, i intervenen els cuiners. Llavors tots tres, cada dia grups diferents, ja sigui de cicles diferents o de cursos diferents, però intervenen dilluns, dimarts, dimecres i dijous.
Doncs per acabar també podem recordar el menú, Dolors?
Sí, doncs el menú de demà dimecres del Rebost del Bisbe, aquest que dèiem que és especial i amb motiu de les jornades gastronòmiques de la Maduixa, doncs el Rebost del Bisbe el que ens oferirà demà per començar és una escuma de parmesà amb maduixa i alfàbrega, també un ceviche de gambes amb maduixa o un mousse de bacallà amb crema d'alvocat. Continuaran doncs a triar entre una hamburguesa de barata amb salsa de maduixa o una presa ibèrica amb migues, hummus i chutney amb maduixes. I per endolcir doncs aquest àpat, un assortiment de postres. Per cert, Teresa, què és el chutney?
Ah, el chutney és una salsa agradolça, com una salsa com una marmelada agradolça en què combinen fruites, verdures, vinagre, sucre, i bueno, és bé d'origen indi o anglosaxó, podríem dir, i bueno, és una, bueno, una combinació que està molt bé en aquest pla, la veritat.
I molt apropiat per les carns, oi?
Exacte, sí. Uh-huh. Bueno, i per peixos, eh? Vull dir, és molt versàtil.
Combina bé, doncs.
Sí.
Una bona proposta per la gent que no sap que si demà, si vol anar a sortir fora i a dinar, pot anar-hi al restaurant al Rebost del Bisbe de l'Institut Bisbe Sevilla. Teresa Gil, gràcies, sí, per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres per trucar.
57.9 FM. Has de fer la declaració de renda i no saps com posar-t'hi? A Tarines Group ho tenim tot a punt per ajudar-te a alliberar-te d'aquest tràmit. També revisarem de franc el rebut de la hipoteca i si tens algun producte financer tòxic, t'ajudarem a recuperar els teus diners. Tan sols per fer la declaració amb nosaltres, tindràs una consulta jurídica completament gratuïta. A Tarines Group t'ho posem fàcil. Tarines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tarines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv.
I dels esports parlem, que continua la ressaca d'eufòria entre l'afició del Club de Futbol Calella pel campionat i l'ascens a tercera catalana. L'equip que entrena Joan Freixer va guanyar el líder de la classificació de dissabte, el Rocafonda de Mataró, per 1-2. Els golejadors calellencs van ser Manu Llamas, ara el sentíeu, el Pichichi de la Lliga, i Ot Esqueu. El transcendental partit va ser seguit per més d'un centenar de seguidors locals desplaçats amb autocar que van animar en tot moment l'equip i que van continuar els festejos per l'ascens fins a Calella. Un dia gran per l'equip i per una entitat que aquest 2017, Dolors, celebra el seu centenari.
Doncs sí, la trajectòria de l'equip local avala també el nou projecte de Joan Freixer, l'entrenador que ha sabut crear de zero un conjunt campió que ha generat il·lusió i que ha superat de llarg els objectius de principis de temporada. Ell mateix ho reconeixia a micròfons de Ràdio Calella Televisió, que va oferir en directe la transmissió de l'enfrontament contra el Rocafond en una prova pilota. Escoltem l'entrenador.
Per res, la idea era fer una família, una pinya, i l'any que ve intentar assolir l'ascens. Aquest any era consolidar un equip que formàvem de zero, com he repetit infinites vegades, molts jugadors que l'any passat no jugant a futbol. És un somni, és un somni.
El president del Club de Futbol Calella va passar ahir pel programa La Banqueta de Ràdio Calella Televisió, on va referir-se a aquest final de temporada com a apoteòsica. Jordi Tuber va garantir la continuïtat de l'entrenador i del gruix de la plantilla i va revelar que el president del Rocafonda fins i tot el va felicitar després del partit pel comportament de l'afició calellenca.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
I ara el temps. Amb Joaquim Serra.
Avui dimarts arriba una línia frontal de caire càlid que farà que els núvols siguin abundants a tota la comarca al llarg del dia, però seran núvols poc actius pel que fa a precipitacions, amb vents que bufaran fluixos. Aquest matí, més variables, aquesta tarda giren cap a sud-sud-oest a reforçar una miqueta i la situació marítima també s'alterarà. Després d'un matí marejol, aquesta tarda tindrem maró a tota la costa de la comarca. Les temperatures s'han pujat aquesta passada nit, avui les màximes també poden pujar una mica respecte a les d'ahir. L'ambient es mantindrà molt suau, mentre que de cara a demà s'espera que durant la pròxima nit i matinada Podem tenir algunes precipitacions de caràcter feble, demà a partir de mig matí deixarà de ploure i esperem, això sí, que els núvols continuïn presents aquí al Maresme amb unes temperatures que demà es mantindran molt semblants a les d'avui.
Arriben les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia.